Bona tarda, senyora. Saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem, com tots els dissabtes, una nova edició del Converses, aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Estem nosaltres també la Belén Marrón, analista política. Bona tarda, Belén.
Bona tarda.
Leandro Lamor, de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda a tothom.
I aquest dissabte al Converses, el senyor Jaume Collboni. Bona tarda, senyor Collboni.
Molt bona tarda.
És el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona en una campanya que va començar ja fa molt poques hores i, escolti, ha tingut vostè una entrada triomfal, no? L'ha acompanyat a l'inici de campanya Pedro Sánchez, president del govern en funcions. Això vol dir que el senyor Sánchez aposta decididament pel senyor Collboni com a futur alcalde de Barcelona?
Evidentment, perquè el senyor Sánchez, el president del govern, com molta gent en aquest país, ha pres consciència de la importància d'aquestes eleccions municipals. El 26 de maig ens juguem que Barcelona continuï sent Barcelona o torni a ser Barcelona o es posi sota el procés independentista. Aquesta és l'elecció, o més procés independentista o més Barcelona. I aquesta decisió és tan important que el president del govern, com tu has dit, no només ve a obrir la campanya, sinó que la ve a tancar.
Vindrà
dos cops, i tenint en compte que el president del govern només fa tres actes a ciutats espanyoles, i a Barcelona és a dues vegades, no? Jo crec que això posa de rellevància la importància que li donem als socialistes a un resultat que és clau pel futur de la ciutat i dels barcelonins.
Vostè és un polític que porta temps a la vida municipal, ha estat fins i tot dins de l'equip de govern de la senyora Ada Colau, coneix l'Ajuntament, coneix la ciutat, ha visitat districtes, barris, entitats. Suposo que té un dibuix clar de com està la ciutat de Barcelona ara mateix. Si fos metge, quin diagnòstic li diria que té Barcelona? Com està la salut de la capital catalana?
En estat crític, i sobretot pitjor que fa 4 anys. Jo crec que els comerciants, els restauradors, els veïns i tota la gent en general que s'estima la ciutat i que la viu, quan li preguntes o es fa la pregunta de Barcelona està millor o està pitjor que fa 4 anys, doncs està pitjor. I això respon al 60% dels barcelonins i les barcelonines. Per tant, el meu diagnòstic ara és situació crítica.
Els tres aspectes crítics en què està Barcelona ara mateix, quins serien? Seguretat?
En primer lloc, l'habitatge. L'accés a l'habitatge assequible és un estat crític. La seguretat, l'episodi d'inseguretat que estem vivint en la ciutat, que mai s'havia vist en els darrers 20 anys. I el risc econòmic. Hem tingut, malauradament, un govern, el de la senyora Colau, que ha sigut molt hostil a l'activitat econòmica a la ciutat. Contra els restauradors, contra comerciants, contra els hotelers, i en definitiva en tot el que suposava dinamitzar o tenir una visió econòmica de la ciutat. Jo sóc dels que diu, i els que defensa, que la ciutat és per viure, i per tant l'habitatge ha de ser assequible, el transport ha de funcionar, la ciutat ha d'estar neta, però també per treballar, perquè ens hem de jugar la vida, ens hem de guanyar la vida algun lloc. I la ciutat és també un espai econòmic. I malauradament la senyora Colau això no ho ha vist i això ha tingut conseqüències econòmiques també sobre la ciutat. Per tant, habitatge, seguretat, economia.
Sobre el tema de la seguretat, centrat sobretot en el barri del Raval, la inseguretat volia dir, Raval, Ciutat Vella. Què ha passat els últims anys perquè s'hagi, podríem dir, desmadrat el tema de la seguretat ciutadana al Raval? És un barri que en fi, hi ha risc de passar-hi a les nits o de viure fins i tot, no?
Bueno, és que ara el Raval està en mans moltes vegades de bandes organitzades que van campant el seu aire pels carrers de la ciutat. Jo cada dia rebo missatges i vídeos de molts veïns i veïnes del Raval que ens ho fan arribar perquè estan espantats, perquè no poden sortir amb tranquil·litat. Perquè hi ha comerços, jo he visitat comerços i he parlat amb comerciants que em diuen que això o s'acaba en 3 mesos o han de tancar. Gent que ha apostat molt fort per estar en el Raval, s'ha jugat al patrimoni per obrir un negoci al Raval i que en aquests moments veuen que no li entra gent o que el roben dia sí, dia no. El que li passa a Barcelona no li està passant a cap altra ciutat espanyola. No li passa a Madrid, no li passa a València, no li passa a Sevilla, tampoc li passa a Tarragona o a Girona. I això què vol dir? Que el problema de seguretat és un problema de Barcelona. I jo vull recordar que l'alcalde de Barcelona és la màxima autoritat en matèria de seguretat de la ciutat. I per tant, sota el seu comandament, té la Guàrdia Urbana i té també els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Què ha passat? Home, doncs ha passat que la senyora Colau s'han recordat que existeix la seguretat pública a última hora. La seguretat és també política social, la seguretat és cohesió social. Quan no tens seguretat és com si no tens oxigen. Només ho trobes a faltar quan no ho tens. Doncs ara, malauradament, estem passant un episodi d'inseguretat, de manca d'oxigen per la ciutat.
Ja obrim el micròfon a la resta de companys, però abans una última qüestió sobre això del tema de la seguretat. L'alcaldessa en funcions Colau va dir aquesta setmana, o va passar culpes a la Generalitat d'haver deixat el tema de la seguretat abandonat, vull dir que ha deixat Barcelona abandonada en seguretat, i culpava la Generalitat, els Mossos concretament, el Departament d'Interior.
Miri, jo... A la meva candidatura porto a la persona més adequada per resoldre el problema de la seguretat de la ciutat, que es diu Albert Batlle, que va ser el darrer director general de la policia, que té 20 anys d'experiència com a regidor de l'Ajuntament i que va dimitir quan va veure que això del procés anava al pedregar, no? I s'anava amb el salt a les lleis. I el senyor Batlle l'altre dia va respondre a aquestes declaracions dient, primer, màxim respecte a les forces de seguretat, als Mossos i a la Guàrdia Urbana. Segon, màxima col·laboració entre les forces de seguretat i màxima lleialtat institucional. Tercer, tota la coordinació possible amb la Fiscalia i amb els tribunals, que tenen un paper molt important. Durant l'etapa socialista vam impulsar la figura del fiscal especial per Ciutat Vella. Imagini's si és important el paper de la Fiscalia. Evidentment, tot això al govern de la senyora Colau ni se li ha passat pel cap. Per tant, s'ha de fer tot el contrari quan tens un episodi de crisi de seguretat, que la pots tenir. En molts moments de la història de la ciutat es poden tenir episodis d'inseguretat. Ara, respondre donant les culpes als altres, no assumint com a propi la competència i sobretot no proposant mesures, em sembla una greu irresponsabilitat quan es parla de seguretat.
Molt bé, vinga.
Per parlar de seguretat, per acabar, hi ha un altre candidat, Manuel Valls, que va també començar la campanya posant el tema de la seguretat com un dels pilars d'una de les garanties que ell volia encarnar. I volia saber quina diferència hi ha entre el concepte de seguretat de vostè i de Manuel Valls perquè els oients ho puguin entendre.
Bueno, per començar, com us deia, que a la meva candidatura tinc la persona adequada i millor qualificada en aquest país per fer-se càrrec de la seguretat de la ciutat. I altres candidats no ho tenen. En segon lloc, nosaltres posem l'èmfasi en la prevenció i en la proximitat. Nosaltres hem proposat l'ampliació de la plantilla de la Guàrdia Urbana en 1.000 efectius més. No és un número a l'aire. Ja ho vam fer a l'etapa de Jordi Hereu, com a alcalde de Barcelona, ja es va ampliar en 1.000 la plantilla. Nosaltres coneixem perfectament la ciutat, no fa un any que estem per aquí passejant, coneixem perfectament quins són els focus, quines són les causes i quines són les debilitats que té el model de seguretat de la ciutat, que evidentment no podem anar escampant per qualsevol lloc, i el que volem fer amb la seguretat és restablir-la. I el que volem fer també, i crec que és molt important també anar-ho dient, és recuperar el civisme. Perquè el que ha passat a l'espai públic de la ciutat, el que ha passat als nostres carrers, ho hem vist amb el Tom Manta, a les nostres places, és que al final s'ha enviat un missatge de que a la ciutat no hi ha normes. No hi ha normes. I que això és campi qui pugui. I sí que hi ha normes. I les normes les ha de fer complir l'Ajuntament. I si no es compleixen, perquè no són bones o perquè s'han de canviar, es canvien. Però hi ha normes i la màxima autoritat democràtica per fer-les complir ha de ser l'Ajuntament.
Maria Jesús.
Jo, per acabar amb el tema de la seguretat, jo no sé si té la sensació de que Colau blanqueja una mica els problemes, per exemple, tema de los manteros, com ha comentat abans, tema de la prostitució, no?, perquè crea cooperatives, dona suport a aquestes associacions de treballadores sexuals. Jo no sé si quin discurs es pot fer sense caure en el populisme de l'altre costat, o sigui, en un discurs, per exemple, de Vox, que sigui més dur i que pugui satisfer a segons quin electorat que, bueno, que vol mano dura amb això. O sigui, com s'equilibra això?
És molt senzill, és entendre les causes, no?, dels populismes d'extrema dreta, sobretot, que fan de la inseguretat un factor de competència electoral, no? Jo no vull fer de la inseguretat un tema electoral. Jo el que vull és resoldre el problema de la inseguretat. I el nostre discurs no està basat en la inseguretat, sinó que està basat en com resoldre la inseguretat. I per això, diguem-ne, a la meva candidatura ve el senyor Batlle per fer-se càrrec de la seguretat i el civisme a la ciutat. Efectivament, jo crec que el missatge que s'ha enviat des de l'Ajuntament ha sigut equívoc i ha provocat que molta gent pensi que aquí val tot. En el cas del Top Manta, jo crec que s'ha normalitzat o s'ha volgut normalitzar, com en el cas de la prostitució, coses que no són normals. No podem normalitzar l'explotació laboral de les persones que no estan al Top Manta dient que creïn un sindicat. Perquè jo, que vinc del món sindical, em pregunto qui hi haurà a l'altra banda de la negociació de les condicions de treball? La màfia? No es pot, jo, com a mínim nosaltres no donem suport a la idea de professionalitzar la prostitució. Perquè per nosaltres la prostitució és explotació sexual i sobretot una forma més de dominació masclista i patriarcal. I aquesta gent ha volgut normalitzar la prostitució. La conseqüència quina ha sigut? Doncs que efectivament el Top Manta ha pres parts de la ciutat sencera amb absoluta impunitat, perjudicant aquelles persones que compleixen les normes i paguen els seus impostos. I ja no estic parlant de només, no? Que moltes vegades diuen que això perjudica sobretot a les grans marques i a les botigues del Passeig de Gràcia. No només. Jo he parlat amb els que tenen els xiringuitos aquests al costat del moll, que són artesans, que paguen la seva llicència, que tenen el seu xiringuito, paguen els seus impostos i que estan perjudicats perquè al costat els han posat una manta. Aquests no són grans capitalistes, eh? Aquests són artesans que senzillament compleixen, tenen una llicència i paguen els seus impostos. Amb això s'ha d'acabar, sobretot amb el missatge. I aquelles persones, tu que has citat aquests dos mons, que en fi, no tenen massa connexió, però alguns sí que tenen, no? Tu el que has d'ajudar és a la gent que està al Top Manta a trobar una feina, a formar-se a trobar una feina, si volen, i d'altra banda, a les dones que són víctimes de l'explotació sexual a sortir de la prostitució. A sortir de la prostitució. No podem normalitzar que als carrers es venguin cossos de dona. No ho podem normalitzar. Jo m'he fet un fart d'anar a la IA Robadors a parlar amb els veïns i les veïnes d'allà i em diuen, quina educació sexual estic donant als meus fills? Si els meus fills cada dia veuen escenes aquí al carrer, per exemple. No ho podem normalitzar. De fet, les ordenances no permeten l'exercici de la prostitució al carrer. I en aquest sentit nosaltres amb això serem molt contundents i molt clars.
Daniel.
Bé, acabo el tema de la seguretat, només un petit apunt. Dimecres vaig ser testimoni, no al Raval, sinó al barri de Navas, d'un incident entre bandes, incident que han ferit. Ara, haig de dir, o sigui, crits, un gran merder, per d'una forma, però també cal dir, al cap d'un moment la Guàrdia Urbana estava allà. Això també una cosa que em va semblar molt positiva, en relació al contrari, per tant també hi ha un aspecte positiu. Bé, canvi de tema. Vostè ha dit una sèrie d'elements de degradació de Barcelona, diguem-hi, interns. Però la marca Barcelona encara és molt important al món. Però vostè creu que la marca Barcelona, a l'estranger, ha perdut respecte al que tenia fa 5 anys, per exemple?
Ha perdut, sobretot, perquè la gent no entén què passa aquí. Normalment ara, quan viatges a l'estranger, jo, l'etapa que vaig estar al govern, vaig fer missions a Londres, a Nova York, a Hong Kong, la pregunta era què està passant a Barcelona. I això té a veure primer amb el procés independentista i el missatge que s'ha enviat a l'exterior de les conseqüències del procés independentista, del d'aruix, d'inestabilitat, i segon, d'un missatge negatiu pel que fa al turisme. És que aquí també, ara això ha baixat, però durant uns mesos aquí la turismofòbia va ser tolerada pel govern municipal. I nosaltres no ens podem permetre enviar un missatge a l'exterior de que no volem visitants, que no volem turistes i que no volem ser una ciutat internacional. Perquè és el contrari del que la ciutat és. És el contrari del que la ciutat ha representat durant tota l'etapa democràtica. No? I per tant, a mi em preocupa, jo això té solució com tot, jo he proposat i vam començar a impulsar un projecte de marca Barcelona, de gestió de la marca de la ciutat, en col·laboració pública o privada, perquè decidim quina Barcelona volem explicar al món, que per mi ha de ser una Barcelona vinculada a la cultura, que ha de ser una ciutat oberta al món, perquè vinguin escoles de negocis, perquè vinguin visitants, perquè vinguin investigadors, perquè vinguin start-ups. És a dir, hem de revertir aquesta imatge i tornar a fer aquell hola de la inauguració dels Jocs Olímpics, no? Tornar a dibuixar un somriure a la cara de la gent quan dius que ets de Barcelona. És una cosa que ens passa molt als barcelonins quan viatgem, no? Que dius, soc de Barcelona i normalment hi ha un somriure, però ara després del somriure ve la pregunta, però què passa? De moment hi ha una inquietud. De moment hi ha una inquietud i això és un risc, però jo crec que això es pot revertir fàcilment si hi ha una voluntat clara per part de l'alcalde de Barcelona, això és evident.
Belén.
Bueno, pues buenas tardes.
Buenas tardes.
Justamente yo quería hablar de esta Barcelona que estabas apuntando, cosmopolita y abierta, que hemos estado durante muchos años acostumbrado y que no es la realidad, y concretamente en el entorno cultural. Barcelona siempre ha sido una ciudad que se ha erigido, pues tanto desde el punto de vista académico como institucional y también asociativo. Tenemos el FAT o escuelas privadas de diseño buenísimas y reconocidas a nivel mundial, y esa, posiblemente fruto de esa falta de energía o de esa falta de creatividad que existe ahora mismo en Barcelona, no ha habido continuidad, no se ha apoyado el sector cultural. Sé que en vuestra lista también lleváis a Xavier Mercer, que ha sido una persona que ha trabajado mucho por Barcelona a nivel cultural. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿O qué, dentro de vuestro programa cultural, para vosotros Barcelona, cómo se debería, qué acciones se deberían impulsar?
Bueno, nosotros queremos volver a ser Barcelona. Cuando decimos que queremos volver a ser Barcelona, estamos hablando de cosas como la que tú acabas de mencionar. Queremos volver a ser una ciudad que sea referencia cultural en el mundo. Queremos ser una ciudad atractiva para los creadores, para el talento. Queremos ser una ciudad que vuelva a tener una programación cultural que atraiga a los locales, que atraiga a la gente de Barcelona, pero que también atraiga visitantes y turistas. Yo siempre hablo de las 5 C's de mi visión de la ciudad. La ciudad metropolitana, la cohesión social, la competitividad, la cultura y el cambio climático. Y fíjate que entre esos 5, en estos 5 ejes básicos de mi programa, está la cultura ya. No es una opción secundaria ni derivada. La cultura nos hace mejores personas, nos hace mejores ciudadanos. Yo puse en marcha proyectos, creo, muy relevantes para la ciudad en materia cultural. Abrir el pabellón Victoria Eugenia, que es el que está debajo del MENAC, como espacio expositivo para grandes exposiciones internacionales. Empezamos la rehabilitación de 2 teatros, como es el de l'Arnau y como es el de, no es un teatro, pero es un espacio polivalente, como será el del Bursí. Pusimos en marcha la construcción de alguna biblioteca que está pendiente, como la Biblioteca de Sarrià. Había proyectos concretos que suponen el relanzamiento cultural de la ciudad, pero sobre todo hay que relanzar la capitalidad editorial de Barcelona. Hay un proyecto que es el de la Casa de las Lletres, que yo acordé con las editoriales, con los escritores, con los traductores, que está dibujado y está presupuestado, pero la señora Colau con sus recortes lo paró. Es muy importante que la ciudad recupere la capitalidad como clúster audiovisual. Nosotros hemos sido plató de cine y de televisión, hemos sido una potencia en materia publicitaria, eso lo tenemos que recuperar. Las fábricas de creación, que para que todo el mundo que nos escuche lo entienda, son centros de creación artística. En Barcelona tenemos en torno a 12 que hemos potenciado y que hay que potenciar para que la creación local emerja y, sobre todo, y lo más importante, crear públicos, crear hábitos culturales. Si queremos tener una cultura viva, una cultura que funciona, necesitamos que la gente vaya al teatro, vaya a los museos, lea. La creación de hábitos culturales, la creación de públicos, para mí es, te diría, desde ese punto de vista, la primera prioridad.
Y respecto al cambio climático, que tengo que decirte que de todos los candidatos que han pasado por aquí, eres el único que te veo con los 17 epígrafes en la solapa, te felicito, pero esto sí que me gustaría que, entiendo que aparte de ser una mera actividad de publicidad, quiero pensar que te lo crees y que tienes esa cierta convicción de que hay que aplicarse esos 17 epígrafes. Respecto al cambio climático, Barcelona está a la cola de todas las ciudades españolas y europeas. Tenemos un nivel de CO2 y de huella de carbono mucho más alto que respecto de incluso de Madrid. Nos han aplicado las medidas que se deben aplicar. ¿Qué esperamos de un alcalde socialista si esto llega a ocurrir en Barcelona respecto a la movilidad y al cambio climático?
Pues este pin, la gente no lo ve porque está escuchando la radio, pero simboliza, para que todo el mundo lo sepa, los compromisos de la Agenda 2030 de lucha contra el cambio climático y de reducción de las desigualdades en todo el mundo. Es un compromiso que han firmado más de 190 países y que se aplica en todos los niveles de gobierno, si los gobiernos se quieren comprometer. El gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido de una forma muy firme y muy determinante con los objetivos del 2030, y yo como alcalde de Barcelona también lo haré en la ciudad. Para empezar, porque la Agenda 2030 de lucha contra el cambio climático y contra la pobreza dependerá directamente de la primera teniente de alcalde, que será Laia Bonet, y que tendrá como una de sus responsabilidades hacer que todos los objetivos de la Agenda 2030 se cumplan en el conjunto de la acción de gobierno municipal. En segundo lugar, yo me he marcado como objetivo para el 2030 en la ciudad de Barcelona cero emisiones que dependan del ayuntamiento, el principio de cero emisiones, por lo tanto, electrificar toda la flota municipal, hacer un programa de rehabilitación. Eso está en marcha, ¿eh? Ya, ¿no? Es un camino que ya empezó hace un tiempo, hace años. De hecho, ya en etapa socialista se empezaron a comprar los primeros coches eléctricos. Hay que electrificar toda la flota municipal, electrificar todo lo que es la movilidad de reparto y de logística en la ciudad, porque es lo que más contamina, también de los taxis, que también están en un proceso de electrificación. Aislar los edificios. Una de las fuentes de emisiones de CO2 más importante que tenemos en la ciudad son los edificios. Tienen que estar bien climatizados. Por eso haremos un plan de rehabilitación. He propuesto ayer mismo un principio que es el de autoconsumo eléctrico. Tenemos que atraer o juntar la producción al consumo de la electricidad. Y en ese sentido, nosotros planteamos una bonificación del 50% del IBI durante 6 años para las comunidades de vecinos o las familias que se instalen placas fotovoltaicas, ahora que afortunadamente el gobierno socialista ha eliminado el impuesto al sol que puso el Partido Popular. Eso por lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. Y evidentemente, y ahora voy a decir una cosa que no se suele decir cuando se habla de movilidad, pero a mí siempre me preguntan, ¿usted cómo se mueve normalmente, no? Y yo siempre digo, a pie siempre que puedo. Tenemos el inmenso privilegio de vivir en una ciudad que es caminable. Uh-huh. Nuestras ramblas, nuestros paseos, nuestras calles, el peatón, los derechos del peatón, el derecho a que la ciudad continúe siendo caminable. Una ciudad que es caminable es más sociable, es más sana, es más alegre. Hay estudios internacionales que son sorprendentes en ese sentido.
Disculpa que te corte, porque me estaba acordando unas palabras de Manuel Valls del otro día aquí también en esta mesa, donde nos proponía que con picos altos de contaminación propone el transporte público gratuito. ¿Cómo verías esa medida?
No es que la vería, es que lo propuse yo.
Vamos, pues entonces, perdón, que Valls le ha plagiado.
No, yo no me
tendrías
gusta.
Que haber venido
no me,
antes.
Me parece poco elegante decirlo, pero si coges pues la hemeroteca, verás que el primero que propuso esa medida fui yo en el Colegio de Ingenieros hace ya un par de meses. Que los episodios de alta contaminación, el transporte público sea gratuito. Y te diré más, para que veas que los tenemos muy, muy estudiado. En Barcelona tenemos al entorno a 10 episodios de alta contaminación y el coste de ese, porque eso cuesta dinero, y hay que decir las cosas, cada vez que se hace una propuesta hay que ver el dinero que nos cuesta, se compensa de una forma inmediata. Y es que también es un acto de promoción del transporte público. No deja de ser un acto como cuando vas al supermercado y te dicen un 2x3, ¿no? Un 3x2.
La pregunta es por qué no se ha aplicado hasta ahora esto, que parece... Claro. Bueno, sencillo, entre comillas, sí. Quiero decir.
Bueno, no es tan sencillo porque efectivamente eso requiere de unas previsiones, para empezar, presupuestarias que no se han hecho. Es decir, tú tienes que hacer una previsión del presupuesto. Nosotros calculamos que eso al año nos puede costar unos 9 millones de euros, no es poco dinero. Eso hay que ponerlo en el presupuesto. Pero yo creo que es una apuesta que hay que hacer, y cuesta mucho de hacer, porque efectivamente, como sabéis, el transporte urbano pues tiene un déficit muy importante en estos momentos. Está muy subvencionado, como tiene que ser para que sea asequible, y es un esfuerzo que yo creo que merece la pena hacer.
Hombre, y que seguramente versus el coste en salud que tiene para el ciudadano.
Evidentemente, ya conocéis las estadísticas, esas 400 personas que se estima que al año mueren como consecuencia de la contaminación, ¿no? Pero aparte de esos datos, que son un poco escabrosos, yo no quiero que la ciudad, la gente que sale a correr, diga, no puedo salir a tal hora porque la contaminación está alta.
Total.
O no puedo correr, me tengo que ir al lado de un parque, porque no hay tantos parques en Barcelona para ir a correr, porque si respiro este aire me perjudica la salud, ¿no? Yo aspiro a eso, aspiro a que la gente com a mínim, la gent que sale a correr, que fa running,
pugui fer-ho,
ho faci amb tranquil·litat i sense preocupar-se.
Escolti, per estem aquí en un dels grans hotels de la ciutat de Barcelona, l'Hostal Gran Marina. Li pregunto ara jo pel pla d'allotjaments turístics. L'aturarà? S'ha de modificar? Amb vostè podrem tornar a veure que es fan hotels, que es construeixen hotels a la ciutat de Barcelona?
Evidentment, s'han de fer hotels, sobretot a les àrees de desenvolupament de la ciutat. Nosaltres tenim àrees pendents de desenvolupar, com és la zona de la Marina, com és la zona nord del Poble Nou, com és la zona del Bon Pastor, o de la futura estació de la Sagrera. Tenim encara àrees de desenvolupament urbà, i els hotels ajuden a fer aquest desenvolupament urbà. Ajuden a crear llocs de treball, ajuden a organitzar la urbanització, i a més, jo ho dic sempre molt clarament, els hotels són els grans aliats del turisme de qualitat. També ho són els pisos turístics legals, els legals. Però sobretot ho són els hotels, perquè els hotels et permeten ordenar el turisme, tenir-ho controlat, hi ha una qüestió de seguretat, i tenim una qualitat hotelera i una oferta hotelera molt important. Una altra cosa és que s'hagi de desconcentrar l'oferta turística, sobretot al centre de la ciutat. Jo crec que hi ha un consens clar que al centre històric de la ciutat no podem posar més llits hotelers per una qüestió de convivència i de densitats, sobretot a Ciutat Vella i una part important de l'Eixample. Però la resta de la ciutat es pot fer perfectament. Què vol dir això? Que hem de recuperar la planificació hotelera. Aquesta és la idea. O sigui, els hotels han de créixer de forma planificada i en interès de la ciutat, però mai fer un discurs ni contra els hotels, ni contra la indústria turística, ni molt menys contra el turisme, com hem vist en alguns episodis darrerament.
Molt bé, estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Daniel Arasa, el Leandro Lamor, la Belén Marrón, Maria Jesús Cañizares i avui amb nosaltres el senyor Jaume Collboni, que és el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, i amb paraules demanades de la Maria Jesús, el Daniel i el Leandro. Vinga, Maria Jesús.
Bueno, yo quería introducir un tema que a los periodistas nos gusta mucho y a los políticos nada, que es el tema de los pactos.
Un clásico.
Exacto. Las encuestas le dan una ventaja importante, una recuperación de votos. Si usted tiene capacidad para gobernar, quizás se ve abocado a pactar con Valls, el cual, aunque él lo niega o lo esconde, es el candidato al que da apoyo Ciudadanos. Eso puede ser contradictorio con lo que pase en Madrid a nivel general, es decir, que Ciudadanos quede excluido o se autoexcluya, como de momento parece, de dar un apoyo a Pedro Sánchez. ¿Cómo se encaja todo eso? ¿Es posible ese pacto para neutralizar un gobierno municipal que sería independentista, populista, que es evidente que sería bastante perjudicial para la ciudad? ¿Es posible eso?
Mira, como es lógico y normal en una campaña electoral, uno dice a qué va, y yo voy a ganar, y salgo a ganar y a gobernar. Efectivamente, todas las encuestas, yo las encuestas también siempre las pongo, con prevención, hay que tomárselas con prevención todas, hay que ver las tendencias, y todas las encuestas, sin excepción, nos dan una subida importante a los socialistas, especialmente después de las elecciones generales, donde, quiero recordar, en la ciudad de Barcelona empatamos en primera posición, porque fue un empate técnico, entre Esquerra Republicana y el PSC. Vimos un mapa de Barcelona que la mitad estaba de amarillo y la mitad estaba de rojo. Por lo tanto, nuestras opciones están ahí, y mi intención es salir, ganar y gobernar. Si tengo que pactar, como siempre uno intenta ganar de manera que no tenga que depender de nadie, yo dialogaré con todo el mundo, excepto con los extremistas. No quiero ni que mi país, ni España, ni Cataluña, ni Barcelona dependa de los extremismos. Ya hemos tenido suficiente en este país de depender de partidos extremistas que nos han llevado al desastre desde el punto de vista político, y no lo quiero para la ciudad de Barcelona. En segundo lugar, yo no voy a dar apoyo a un alcalde independentista bajo ningún concepto, porque no voy a dejar que la ciudad de Barcelona esté subordinada al procés. Porque este 26 de mayo va de o más procés o más Barcelona. Y nosotros defendemos más Barcelona, que es lo mismo que decir vamos a preocuparnos de los problemas de la gente, de la vivienda, de la seguridad, de la economía, como siempre han hecho los alcaldes socialistas en Barcelona. Y en ese sentido, mi compromiso es muy claro y muy nítido. A partir de ahí, pues veremos cuáles son las opciones, pero yo creo que es evidente que tenemos que pasar página, que estas elecciones son muy importantes y que tenemos que pasar página. Tenemos que pasar página del procés independentista y tenemos que pasar página del mal govern, del mal gobierno de la senyora Colau, que ha provocado pues todo esto que estamos hablando aquí.
Podria posar noms i cognoms quan parla de que no pactarà amb extremistes? I en segon lloc, quan diu que no farà mai un alcalde independentista, aquí també incluiria a la Colau?
És evident que quan jo dic que parlo d'extremismes, sempre dic que els electors tenen l'última paraula. Ja veurem quins són els resultats i quins partits extremistes acaben entrant a l'Ajuntament de Barcelona. Tots tenim al cap algunes sigles. Jo m'estimo més no fer publicitat d'aquestes sigles. Tant a l'extrema...
Ja quedat bé això, eh?
A la radicalitat... A la radicalitat dels partits antisistema i a la radicalitat de l'extrema dreta. Perquè jo vull denunciar que en aquest país la dreta del Partit Popular i de Ciutadans ha blanquejat l'extrema dreta, cosa que no ha passat en cap país democràtic. Han blanquejat a l'extrema dreta quan han pactat el seu suport a la Junta d'Andalusia. Avui sentia la senyora Arrimadas dient a la ràdio que no només que no havien pactat amb Vox, sinó que és que havien guanyat les eleccions d'Andalusia. No, perdoni, les eleccions d'Andalusia les va guanyar el Partit Socialista. I el Partit Socialista no governa Andalusia perquè va haver-hi un acord del Partit Popular de Ciutadans amb el suport de l'extrema dreta. Punto. Això és el que ha passat. I el que ha passat en aquest país és que les dretes han extremat i radicalitzat el seu discurs perquè han volgut copiar el discurs de Vox. Ahir mateix el senyor Rivera tornava a dir que vol un 155 permanent, com si no hagués llegit els resultats electorals a Catalunya, on hi ha hagut la força constitucionalista guanyadora, ha sigut el PSC, que defensa el diàleg dins de la Constitució. Aquest és el missatge de l'electorat, com a mínim del no independentista, a Catalunya. I jo quan dic que hem de passar pàgina al procés, dic que hem de passar pàgina del procés perquè efectivament la senyora Colau va fer un gir. Va fer un gir pro-independentista. Tothom diu, home, és que això ho dius perquè veu trencar el govern d'esquerres. Bueno, el va trencar ella per la pressió de l'independentisme. Ahir mateix anem a un debat a televisió amb el debat del Risto Mejide, ho explico com és una conversa, em puc permetre el luxe d'explicar alguna anècdota, no? Senyora Colau va dir, no, perquè jo vull un pacte progressista a la ciutat de Barcelona. Dic, però si ja el tenies i el vas trencar, i el vas trencar per pressió dels independentistes. I em va dir, no, el veu trencar vosaltres, amb la boca petita, és veritat, però quina mala sort, resulta que en aquest programa tenien una espècie com de el test de la verdad. I al final del programa el del test de la verdad dice, la senyora Colau miente, Barcelona en Comú rompió el acuerdo de gobierno porque hizo una consulta interna y ganó con el 54%, por poco, pero ganó la opción del no. La señora Colau no defendió su gobierno, se plegó a los independentistas. ¿Lo hizo con el PSC solo? No. Yo también quiero recordar que cuando empezó el giro independentista de la señora Colau fue el 6 y 7 de septiembre en el Parlament de Catalunya, cuando dejó en la estacada a Joan Coscubiela y a Lluís Rabell por defender las normas democráticas constitucionales, por defender el derecho o los derechos de las minorías, por defender el pluralismo político, los dejó en la estacada. Ahí empezó un giro. Us podeu imaginar que la meva confiança política en la senyora Colau és zero.
Hablando de presiones, ¿ha recibido o recibirá presiones para pactar con Valls en el sentido de, bueno, habrá un sector empresarial que diga que es lo mejor,
IBEX,
igual que se está diciendo, o el IBEX, directamente, ¿para qué nos vamos a engañar, el IBEX? Pues eso, igual que lo dicen a nivel de toda España, pues que igual en Barcelona pues lo que se necesita es eso. ¿Hay presiones ahí?
No.
¿Hay alguna?
La única presión que yo recibo, y estoy encantada de recibirla, es la de los comerciantes, la de los restauradores, la de los vecinos, la de los quiosqueros de las Ramblas, que cada vez que me ven dicen, poned un poco de orden en esto, poned un poco de orden en esto, volved, que vuelva a funcionar la economía, dejadnos hacer nuestro trabajo, solo queremos hacer bien nuestro trabajo y que el ayuntamiento nos facilite las cosas. De hecho, y yo durante la campaña voy a plantear un plan que tenemos que se llama Barcelona Fácil, que va a consistir en reducir algunos plazos, algunas licencias, en dar certidumbre en muchos plazos de muchas licencias. Ya he propuesto la supresión de los impuestos a los autónomos y a los nuevos emprendedores de la ciudad, a los impuestos municipales, el primer año. No lo digo como una promesa más, lo hice cuando estaba en el gobierno de la ciudad. Hicimos un plan que era el Jansat, Lánzate, que consistía en que los autónomos, el primer año, lo que pasa es que era limitado a un presupuesto, y se beneficiaron 4.000 autónomos, les subvencionábamos todos los impuestos el primer año. Esos son los mensajes que necesita la economía de la ciudad, más que pactos o no pactos. Y yo, cuando se habla de esos fantasmas de, ¿no?, de los lobbies y tal, digo, sí, claro que hay lobbies. Pues los sindicatos son lobbies, los comerciantes son lobbies, los restauradores son lobbies, y claro que defienden. ¿Y qué están defendiendo? Poder trabajar, poder levantar la persiana, poder contratar gente. Y yo estoy a su lado.
Daniel, fa estona que vols preguntar. Vinga.
No, ara s'ha referit a la no credibilitat per vostè de la senyora Colau. Un dels aspectes estrella de la senyora Colau, que tinc entès, és la transformació del barri del Besòs, inclús com una zona científica, etc. No? Quin és el projecte estrella de vostè? Ha dit aquelles cinc línies, que són línies importants, però si hi ha una cosa que diem el ciutadà i ha de quedar clar a banda de la seguretat, què li diria a vostè que faré això, com a cosa molt concreta o potent?
Tornar a construir 100.000 habitatges a l'any socials assequibles per les famílies de la classe mitja i treballadora de la ciutat. I ho dic perquè ja ho hem fet. Ho dic perquè ja ho hem fet, perquè l'etapa de l'alcalde Hereu, el ritme de construcció eren 1.000 habitatges assequibles per la classe mitja i la classe treballadora de la ciutat, per les famílies treballadores, que és a qui ha d'anar adreçada les polítiques de l'habitatge fonamentalment. No només hem de parlar d'habitatge d'emergència, que també. La meva prioritat és que les famílies treballadores i de la classe mitja es puguin quedar a la ciutat. I per això recuperarem el ritme de construcció que ja existia, perquè la ciutat té 82 solars encara per construir. Què ha passat? Doncs que la senyora Colau, entre altres coses, ha tingut un govern molt incompetent. Molt incompetent. I en aquests 4 anys han construït 800 habitatges socials protegits. Nosaltres en fèiem 1.000 a l'any. I em va prometre 8.000. Miri, jo crec que la senyora Colau va guanyar les eleccions prometent aquests 8.000 habitatges, perquè ella ve del moviment reivindicatiu de l'habitatge, i perdrà les eleccions perquè només ha construït 800. Jo crec que és un bon exemple del que passarà el proper 26 de maig.
Una altra proposta que li hem escoltat aquests dies és augmentar el salari mínim fins a 1.200 euros a la ciutat de Barcelona. I com s'ho farà?
A mi em preocupa,
qui ho pagarà, això?
A mi em preocupa molt, quan parlem, per exemple, de l'habitatge i del cost de l'habitatge, que el problema és no només que l'habitatge sigui car, és que els sous són baixos. Els sous són baixos. El president Sánchez del govern socialista ja ha fet una mesura, em sembla, molt important, que és la de pujar el salari mínim a 900 euros. Escolti, no s'ha destruït cap lloc de treball, eh? La dreta va dir que aquí vindria l'apocalipsis, que es destruirien no sé quants centenars de milers de llocs de treball. Cap ni un. Per què és important el dels 900 euros? Perquè lluita contra el fenomen dels treballadors pobres, de la gent que, malgrat que té un sou, no arriba a final de mes. I això abans de la crisi no passava. Això ha passat després de la crisi financera, que és un fenomen molt americà, és el que els americans diuen els mac jobs, o sigui, és treballs de porqueria per l'emplat amb el pagats. El que hem fet pujant els 900 euros és dignificar i possibilitar que molta gent surti fins i tot de l'umbral de la pobresa en aquest país. Bé, és o són els 900 euros al mes un salari mínim real a la ciutat de Barcelona? No. Perquè el cost de la vida és molt més alt. A Barcelona, l'habitatge, menjar en el supermercat, el transport, és més car que la resta d'Espanya i més car que la resta de Catalunya. I què diem? Que el salari mínim de referència per la negociació col·lectiva en els convenis de la província de Barcelona, jo vinc del món sindical, com vostès saben, i sóc molt sensible al tema dels drets laborals i al tema de la capacitat adquisitiva de la gent, ha de ser 1.200, perquè és 1.200 el que et permet viure dignament amb una unitat familiar tipus de dues persones i dos nens. Per pagar el lloguer, pagar les despeses del col·le, anar al supermercat, viure. evidentment l'Ajuntament no té, no té capacitat, no té competències per dictaminar un salari mínim, no ho farem, però que sí direm i treballarem, i ja ho li hem dit a la patronal, i això mateix ho vaig dir l'altre dia, fa dos dies, a la seu del Foment del Treball, amb la ministra d'Economia, que em presentava, amb la senyora Nadia Calviño, i vaig dir el mateix, i ho vaig dir davant de la patronal. Els primers que els interessa que la gent es guanyi bé la vida també és els comerciants, és la gent que té parades al mercat i és les empreses, perquè si la gent té més diners a la butxaca, l'economia funcionarà millor. És un objectiu inassumible? Home, no es pot fer d'avui per demà, però hem d'ajudar a que la negociació col·lectiva, l'Ajuntament i les institucions públiques tinguem present que el salari mínim de referència ha de ser aquests 1.200 euros.
Molt bé, ens queden 4 minuts per tancar el conversa d'aquest dissabte. Alguna pregunta més?
Una actualitat, que és, que
Lifeta,
és la proposta, sí, la proposta perquè
Lifeta. Trobava a faltar que no...
Que Lifeta sigui president del Senat. Això què podria comportar per a Barcelona també com a ciutat?
Jo crec que hem de ser molt respectuosos amb els temps i amb els procediments, tant en el Parlament de Catalunya com en el Senat. Crec que seria una magnífica notícia, primer per Catalunya, perquè un català presideixi el Senat. Segon, perquè el Miquel Iceta ha demostrat que el seu tarannà i la seva ferma convicció del diàleg com a forma de resoldre els problemes polítics i defensa de la Constitució com a marc jurídic que ens empara, és possible trobar una solució pel conflicte de Catalunya, que no serà ràpid, que no serà fàcil, però que és molt més fàcil, molt més ràpid, que declarar la independència de forma unilateral o voler convocar un referèndum que no permet la llei perquè no som una colònia, que és això del referèndum d'autodeterminació. I per tant, jo crec que si acaba passant, que espero que sí, serà una bona notícia. Quin problema ens estem trobant? Doncs una cosa bastant inèdita, o no tant, que és una pinça entre els independentistes i les dretes. Ja ho vam viure amb els pressupostos generals de l'Estat de Pedro Sánchez. Els independentistes, perquè pensen que Miquel Iceta defensa una cosa que ells no defensen, que és el diàleg i la Constitució, i els senyors de les dretes, que com que el que volen és suspendre l'autonomia de Catalunya, els sembla que el senyor Iceta no és prou dur o contundent en determinades matèries. Jo crec que és una gran decisió la proposta que ha fet el president Sánchez en el Miquel Iceta. Espero que surti, entre altres coses, perquè la presidència de Miquel Iceta al Senat donarà ple sentit a una càmera que ha de ser de representació territorial. Hem perdut la conferència de presidents. Si us recordeu que a l'etapa socialista es feien les conferències de presidents i hi havia un debat monogràfic sobre l'estat de les autonomies. Perquè aquesta és la visió de l'Espanya que volem, que és una Espanya plural, que és una Espanya amb autonomies i que és una Espanya que s'expressa en diverses llengües i que ha d'anar valorant i avaluant quin és el grau de maduresa i de solidesa del sistema democràtic i autonòmic, no? I per tant, si acaba passant, serà una magnífica notícia.
Sobre el asalto de los independentistas a la Cámara de Comercio de Barcelona,
que nos ha impactado todo. Te ha quedado bien eso.
Bueno, a mí no me parece una buena noticia que se pretenda politizar las instituciones económicas en la ciudad. Yo defiendo que todas las instituciones económicas, las patronales, los sindicatos, las cámaras de comercio, tienen una función muy importante de representación y de interlocución en el mundo económico. Lo tienen. Y creo que lo pueden jugar de una forma más eficaz, más neutral, si no están politizadas. Y por lo tanto, a mí me preocupa que la bandera con la cual se gana unas elecciones, en el ámbito que sea, en cualquier tipo de institución económica, no sea la bandera de tener una mejor economía y más competitiva, sino que sea una bandera ideológica, sea cual sea la ideología. Creo que tienen que preservar su neutralidad y su función, que es ayudar a tener una economía sólida y fuerte en Barcelona.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final al programa d'aquest dissabte. Hem repassat tot, senyor Collboni, eh?
Tot el que
vulgueu.
Des de la
Cambra de Comerç,
jo, si voleu,
política
si voleu,
catalana, nacional...
Puc estar parlant de Barcelona 10 hores.
Municipal. Escolti, que tingui una molt, molt bona campanya, que
moltes
serà
gràcies.
Dura fins al dia 26. Moltíssima sort el dia de les eleccions. I endavant, eh?
Moltes gràcies.
I gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest dissabte. També gràcies a la Maria Jesús Cañizares, Belén Marrón, Leandro Lamor i el Daniel Arasa, programa Converses, Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies.